Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Aquesta setmana, des de la Plana Ràdio, començàvem parlant-vos de la Fira de l'Oli i la Mediterrània, un esdeveniment importantíssim per al nostre poble i que ha centrat bona part de la setmana informativament parlant. La Fira de Santa Bàrbara va tancar amb més de 15.000 visitants i un balanç molt positiu. Expositors i públic van destacar l'organització, el ritme d'activitats i també la projecció del certamen. L'objectiu de futur és reforçar i donar més protagonisme als productors d'oli. Escoltem el regidor Lluís Zaera.
Potenciar els productors d'oli perquè volem que sigui una fira d'oli. No volem que sigui una fira d'altres coses. És evident que hem de conjuntar coses més lúdiques, les coses més gastronòmiques, això és evident, és així, no podem dir que no, però jo crec que hem de continuar que sigui una fira d'oli.
Relacionat amb això, també us parlàvem dels premis del concurs d'olis novells i és que Santa Bàrbara s'ha coronat com terra d'olis premiats amb 5 guardons destacats. Olis de Santa Bàrbara i Molí del Vallès han liderat el palmarès en un tas amb 22 mostres. El panell oficial de tas destacava la qualitat i la personalitat dels olis presentats. I com no n'hi ha 203, també fèiem esment del show cooking a Arnau París i és que Santa Bàrbara va viure una tarda gastronòmica multitudinària amb el xef i guanyador de Masterchef. Arnau París va apostar per una cuina propera, senzilla i emocional que va connectar amb tot el públic assistent. L'acte es va enmarcar dins de la Fira de l'Oli i la Mediterrània i va omplir precisament el recinte de moltíssima expectació. Si sortim del que és en si la Fira de l'Oli i la Mediterrània, també han hagut temes importantíssims, l'ampliació de l'abocador i el nou centre de tractaments de residus al Mas de Barberans. I és que el govern finança la quarta fase d'aquest dipòsit del Mas de Barberans i el nou CTR, el Centre de Tractament de Residus. La inversió supera els 37 milions i permetrà gestionar més residus amb més eficiència. El COPATE celebrava també que el projecte faci a l'Ebre com a referent en gestió ambiental. I, finalment, un altre dels temes abordats ha estat el record d'aquest impacte digital de la Plana Ràdio i d'aquests vídeos dels darrers episodis meteorològics que s'han emès des de la Plana Ràdio i que han superat centenars de milers de visualitzacions. Una de les imatges més vista ha acumulat més de 721.000 reproduccions i gairebé 8.000 likes.
Esta setmana hem estat molt pendents de la mobilitat al territori perquè el govern català ha anunciat noves restriccions de velocitat a l'autopista AP7 amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a la via. Aquest tram és un dels punts calents del nostre mapa viari. Doncs bé, entre Calafat i Amposta en sentit sud, els turismes hauran de circular com a màxim a 100 km per hora i els camions a 80 km per hora amb la prohibició d'avançar. Tot plegat entrarà en vigor d'aquí a un mes i s'hi sumaran més radars i controls policials. Ho ha explicat aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Però és ben cert que la via més crítica a hores d'ara és la P7, que ha concentrat en aquest any 15 víctimes mortals, més del doble de les que van tenir l'any 2024. I això és el que ens ha fet centrar aquesta atenció amb l'AP7, amb especial focus al tram, com us deia, de Terres de l'Ebre, i especialment amb el col·lectiu de vehicles pesants. Llavors, el que volem fer, sobretot, és incidir en la millora de la seguretat viària en diferents accions que van orientades a una gestió del trànsit que pugui ser, en aquest cas, més eficient, orientada a reduir i a disminuir les víctimes mortals greus que tenim a la P7, especialment en la demarcació de Tarragona.
I a Tortosa, aquesta setmana s'han iniciat unes obres llargament reivindicades, la construcció de dos nuclis d'ascensors i un recorregut per vianants que connectarà l'Hospital Verge de la Cinta amb el centre de la ciutat. Un projecte que millora l'accessibilitat al recinte sanitari, però que comportarà 8 mesos de treballs i afectacions importants al trànsit al centre de la capital del Baix Ebre. El carrer Joan d'Aldana quedarà tallat i el carrer Despuig també es tancarà en alguna fase. A més, per seguretat, seguretat, el refugi antiaeri número 4, romandrà tancat durant tota l'obra. L'alcalde Jordi Jordan en destacava la importància d'aquesta actuació.
L'obra permetrà que pugui accedir a peu a nivell de ciutat d'una manera més ràpida i més còmoda, però també pensem que més enllà dels portosins i portosines, moltíssima gent del territori també acabarà accedint a través d'aquests ascensors, segurament, no? Una vegada arriben al centre de la ciutat, i per tant és una d'aquelles obres que permetrà millorar la mobilitat en el conjunt de Tortosa i evidentment de l'Hospital Verge de la Cinta, que com tots i totes sabeu és un dels dèficits que arrossega des de la seva construcció a finals dels anys 70.
Júlia Domènech Brull i Marc Vila Margalef van sortir escollits a sorts com la pubilla i l'hereu major de la Candelera 2026. La pubilla major representa la banda de la Cala, mentre que l'hereu és del club ciclista la Cala Bikers. Totes les figures del pubillatge van ser escollides dissabte en aquest acte de presentació i elecció de la pròxima Candelera. La pubilla i hereu major expliquen les seves sensacions i què significa per ells ser-ho.
Pues ha sigut una sensació molt gratificant, tenia moltes ganes. Ma mare, mon jaio sempre viuen les festes amb molta intensitat i espero poder representar tot el poble, però sobretot per amb ells.
M'he sentit sorprès, també il·lusionat, ja que pues, me fa molta il·lusió representar el poble i espero que m'ho passi molt bé, que segur que serà, i disfrutar molt de la Candelera.
El ple ordinari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, celebrat aquest dimarts, va aprovar l'inici del procediment d'expedient per la municipalització del servei d'abastament d'aigua potable a la urbanització de les Tres Cales. L'alcaldessa i portaveu de Junts, Eva del Amo, es mostrava satisfeta pel que suposa iniciar la municipalització de l'aigua de Tres Cales.
Des del 21, Salut alerta que els dipòsits d'aigua de les Tres Cales tenen deficiències greus, com ara fissures, cobertes trencades, etc. Durant més de 4 anys hem estat fent requeriments, informes i ordres d'execució a l'empresa. S'ha fet cas omís. Per això hem decidit iniciar el procediment per estudiar la municipalització del servei de l'aigua de les Tres Cales.
Hi ha bones perspectives pel sector pesquer català en relació amb la tonyina. Les posicions de la Generalitat de Catalunya, el sector català i el Ministeri estan molt alineades davant de la celebració a Sevilla aquesta setmana de la reunió anual de la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Toni Espanya, explica que l'objectiu principal és mantenir els pocs actius pesquers que queden a Catalunya.
Si finalment l'ICAT aquesta setmana autoritza un increment de captures de quota de tonyina fins a un 19%, doncs, nosaltres hem proposat que prioritàriament aquest increment de captures se dediqui a la flota d'encerclament de peix blau perquè es puguin autoritzar les captures accidentals de tonyina que estan tenint en aquests moments i la seva comercialització.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que l'Escola Hortavella de la Ràpita ha acollit este dimecres una doble sessió formativa de protecció civil de la Generalitat adreçada a una seixantena d'alumnes de 5è i 6è de primària en l'objectiu de preparar-los per afrontar els principals riscos de l'hivern. L'activitat, organitzada pels serveis territorials d'interior i en la col·laboració del centre educatiu, ha ofert consells pràctics perquè els infants sàpiguen actuar davant inundacions, ventades, onades de fred o nevades i també pautes per fer un ús segur de la calefacció a les llars. Des del Departament d'Educació s'ha remarcat que aquesta formació és especialment rellevant després dels episodis d'emergència viscuts a la zona i s'ha recordat que tots els centres compten en un pla d'emergències que inclou simulacres anuals. Mario González és el director dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional a Terres de l'Ebre.
Per tant, una formació que pensem que és molt interessant, donades les circumstàncies que hem tingut d'emergències en aquesta temporada i durant aquest inici de curs. Per tant, un agraïment perquè el context és idoni. Us voldria comentar també que el propi Departament d'Educació també té un pla específic de formació per al professorat, en aquest cas de formació d'emergències, per a alumnes de tercer i quart. El seu professorat rebrà també una formació específica des del dia 27 d'octubre fins al dia 11 de gener. I aquest professorat tindrà un encàrrec de traslladar aquesta formació, en aquest cas als alumnes de tercer i quart de primària, i també implementar un simulacre que pot comportar dues coses. Una evacuació del centre fora en un entorn segur, o bé un simulacre de confinament si és que es donen les condicions.
Els darrers accidents greus al tram ebrenc de l'AP7 han comportat un augment de controls dels Mossos d'Esquadra. Este dimecres el cos ha dut a terme un control específic a furgonetes i camions. S'han centrat en controls d'alcoholèmia i drogues i comprovar el temps de conducció. Miquel Martínez és el sergent de l'Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l'Ebre.
L'objectiu que pretenem aconseguir en la realització d'aquest tipus de controls, adreçat específicament al col·lectiu de furgonetes i camions, és, a més de fer complir tot el referent en matèria de seguretat viària, control d'alcohol, drogues, velocitat, etc., és incidir especialment en el control del temps de conducció i descans, perquè aquest és un element que influeix directament en l'accidentalitat.
Esta setmana Amposta ha acollit un acte destacat des del punt de vista turístic, com és la gala Som Turisme, que organitza el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Durant esta gala es va fer balanç de la temporada i el president del Patronat de Turisme, Enric Adell, va anunciar que les obres d'ampliació de la Via Verda de la Vall de Zafán de Tortosa a la Ràpita estaran acabades a finals del primer trimestre de l'any que ve i que ja s'ha completat el 90% de la primera fase d'este projecte, liderat per la Diputació, en col·laboració amb els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita. Durant esta gala anual també es van atorgar els Premis Jordi Cartanyà a diverses iniciatives turístiques, com són Delta Cleta de Deltebre per la seva proposta cicloturista, Merops 360 pel seu projecte del mar a la taula a La Ràpita i el grup Calafat per una sala immersiva que mostra el fons marí. També estem molt pendents esta tarda de l'encès de l'enllumenat nadalenc, que enguany s'avança 15 dies per ajustar més la il·luminació dels carrers a una de les campanyes comercials més importants de l'any. També hem fet balanç d'ExpoClic i s'ha anunciat la campanya d'esterilització de gats per tal de controlar les poblacions felines urbanes. Pel que fa a la cultura, ens hem fet ressò de la nova edició de Feminars que va començar ahir i que durant tot el cap de setmana ens porta tot un seguit de propostes artístiques relacionades amb la necessitat de trencar estereotips sobre els condicionants del pas del temps sobre la vida de les dones. El Centre d'Art Lopati és la seu del festival, amb tot un grup d'artistes, pensadores i escriptores que ens faran reflexionar sobre feminisme i el poder creatiu i dissident de les dones.
Esta setmana des de Móra la Nova ens han fet ressò de l'obertura dijous de l'Oficina de la Seguretat Social a Móra d'Ebre. La ciutadania de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat podrà tornar a ser atesa de forma presencial cada 15 dies a les instal·lacions del Consell. Francesc Barbero, president comarcal, destaca que este acord és fruit de la insistència i el treball conjunt dels consells comarcals afectats que sempre han defensat la necessitat de mantindre este servei bàsic al territori i, malgrat que no s'ha aconseguit reobrir l'oficina històrica, finalment s'ha reconegut la importància de garantir l'atenció presencial.
No és el que voldríem des del Consell Comarcal, des del grup polític al que represento, Esquerra Republicana. S'han fet moltíssimes gestions des del tancament de l'oficina de Móra d'Ebre per a la seva reobertura. L'Estat no ha atès cap d'aquestes demandes i continua l'oficina tancada. Des del Consell Comarcal vam pensar que també teníem l'obligació, el deure d'explorar alguna alternativa perquè els nostres veïns i veïnes no s'hagin de desplaçar més enllà de l'imprescindible. No renunciem a la reobertura algun dia de l'oficina, però sí que pensem que és un pas endavant per millorar una situació que fins ara era molt deficient pel que fa a la prestació d'aquest servei.
Esta fita ha estat possible gràcies a l'acord entre el Consell Comarcal i la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. El conveni signat estableix que el Consell Comarcal cedeix un espai propi perquè els tècnics de l'Estat puguin atendre els usuaris quinzenalment. I esta setmana també us hem explicat que els autònoms es beneficiaran d'una nova línia dels fons de transició nuclear. Així es va anunciar dilluns a Ascó, que va acollir la desena reunió de l'òrgan de governança. Com a novetat, es va aprovar esta línia d'ajuts autònoms prevista per a la convocatòria 2026, consistent en una subvenció de 6 mesos del salari mínim interprofessional per a nous autònoms que no hagin estat l'any anterior i amb peculiaritats adaptades a la realitat de les nostres comarques, com ha explicat Carlos Trinxant, conseller comarcal de la Ribera d'Ebre d'Empresa i Treball.
se finançaran 6 mesos, hauran de tenir un compromís de permanència durant 12 mesos al RETA, i després també hem de pensar de que aquestes ajudes seran una mica compatibles en diferents contractes de quanta part de treballen en tercers, pensant a la diferent tipologia que tenim al nostre territori, pensant sobretot a la gent que es destinen, que dediquen a fer les parades tant de Vandellòs com d'Espot.
Durant la trobada també s'han concretat les pròximes reunions al desembre a l'Hospitalet de l'Infant, i la primera de l'any se celebrarà al Teatre Municipal de la Llanterna de Móra d'Ebre.
I des de Delta.cat destaquem que el Frame Film Festival, el certamen itinerant dedicat al curtmetratge, farà parada aquest cap de setmana a Sant Jaume d'Enveja, amb les projeccions previstes dissabte i diumenge al Teatre Auditori Marta Manzanares. El director del festival, el cineasta Josep Baró, ha explicat que el projecte va néixer amb la voluntat d'acostar el cinema als pobles petits on no es poden organitzar grans festivals.
Acostar el festival a pobles petits on no hi ha la possibilitat de fer un festival més gran, i vam pensar, bueno, si entre pobles petits fem un festival més gran, tots ajuntem, i aquesta va ser la idea, no? Apropar a la gent el cinema, el curtmetratge, i entre tots acabar amb una final, que és la que farem al gener.
La Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre prepara una jornada especial per aquest dissabte 22 de novembre amb motiu de Santa Cecília, patrona dels músics. Els actes d'enguany prenen una rellevància especial, ja que també s'hi ret homenatge al mossèn Gabriel Zapater, president fundador de l'Espiga d'Or, coincidint amb el centenari del seu naixement. Carlos Castaño, president de l'Espiga d'Or, destaca la vocació de l'entitat i els valors que transmeten a través de la música.
Abans que formar músics, volem ajudar en la implementació de la formació de les persones, tot i que nosaltres no som l'eix fonamental del creixement d'estos nens, no? Perquè bàsicament són les seues famílies on te porten, on te formen la major part del temps, i també al col·legi, val? Però una part de les seues extraescolars potents i importants que ells hi participen és a l'escola de música, i per anar d'això és fonamental.
I acabem en que Sant Jaume d'Enveja va celebrar dissabte passat la seua 11a Gala de l'Esport, en la que es va reconèixer i premiar el teixit esportiu del municipi. Va guanyar el premi a millor esportista Noa Quinquilla, del Club de Rem Delta, mentre que en l'apartat del millor entrenador va ser distingit Andreu Ávila, també del Club de Rem Delta. Escoltem a Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
Avui aquí veig nois i noies que ara, a part de deportistes, a part de ser el que són i fer el que els agrada, ara ja són entrenadors i entrenadores. Per què? Perquè han anat creixent, perquè han anat evolucionant. I això també és molt bonic, això és molt important, perquè això vol dir que, a part de que els nostres deportistes, les nostres associacions, els nostres clubs siguin endavant, és perquè tenim unes arrels.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista amb la doctora Àngela Moreno, oncòloga de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que, coincidint amb que la Marató de 3CAT enguany va dedicat al càncer, hem volgut parlar amb ella de la realitat de la malaltia al territori.
La nostra visió des d'aquí és tot el que puguem fer pacient aquí, ho fem aquí, vale?
Sí.
Que és el que diem prestacions assistencials, és a dir, el que faríem aquí és, jo què sé, el pulmó emet metàstasi, el primer que fem ho fem aquí, igual aquí que a Barcelona.
D'acord.
Una vegada ens trobem en què la primera medicació no funciona, busquem alternatives, és a dir, no ens quedem aquí.
Va.
Sinó que, com que a nivell d'intel·ligència artificial, internet, és a dir, estem molt prop de tot, se busca per perfil de pacient si hi ha algun tractament que nosaltres no disposem aquí, però que es pugui disposar a Barcelona, que són els assajos clínics generalment. Llavors, nosaltres derivem els pacients allà en el cas de que sigui necessari, perquè el que intentem és que hi hagi una major justícia, és a dir, que tots els pacients se puguin tractar de la mateixa manera. Evidentment, posen el cost que el pacient ha d'anar 2 hores d'anar i 2 hores de tornar. Llavors, sempre que podem, perquè les circumstàncies del pacient i la situació del pacient i el perfil del pacient toca, si hi ha un tractament que nosaltres aquí no ho puguem oferir i allà sí, se gestiona perquè es tingui, perquè s'intenta que, dona igual que sigui del Pirineu,
sí,
com
sí,
de les Terres
sí, sí.
de l'Ebre, es faci, no estiguin de la mateixa manera atesos. Ara, d'això ens repercutis en aquest món sobreesforç, no? És a dir, no és el mateix tindre al costat a l'infermera que pot gestionar, necessito aquest tractament o necessito l'altre, que no, tu has de contactar, has d'enviar, s'han de demanar proves, s'ha de gestionar tot d'una altra manera. Llavors, també jo penso que això, bueno, repercutix també en un sobreesforç als professionals en general, l'infermeria, com claro. medicina, com qualsevol altre claro. tipus de...
Sobrecàrrega de treball.
Claro, exacte. No? Però bueno, ho assumim, és una cosa que ja saps que entra dins de la teva feina, no? Llavors, clar, pues això, jo crec que l'hospital tira avant perquè el personal que estem
vol
aquí
estem
donant molt... Exacte.
Una de les seccions fixes a l'Aldia Terres de l'Ebre ja sabeu que és la secció de Poble a Poble. I des de la Plana Ràdio ens han volgut recordar que este diumenge se celebra la Gala Taurina al Museu de la Vida a la Plana, on està prevista la participació de José Carrasco Guzmán, majoral de la ramaderia Quintana.
És una, a veure, és un dia de retrobada entre... És fora de campanya de bous, no és juny, juliol, agost... és fora, són fetges que no fan bous a cap lloc i pues, que et vinguin tots els ganaders que es desplacin des de Jalón, la Paloma, des de Quatretonda, des de la Puebla de Valverde, des de Formitge a Lo Alto. Després parlarem, però l'homenatgeat que ve des de Sevilla. Llavors, pues, bueno, és un dia que la gent pues, que ve molt a escoltar aquesta gent. I cada any variem, fa 16 anys, i 16 anys que la gala té un tarannà totalment diferent d'un any a l'altre. Bueno, la temàtica és l'homenatge, no? És l'homenatge que se li fa a José Guzmán, José Carrasco Guzmán, és un dels majorals que té la ramaderia, una ramaderia que és la Quinta. Per a molt segur que això de la Quinta no us sona per a res, com a molt, com el que si tinc dos cíndits de la mano, la Quinta, cinc. Però bueno, la Quinta és una de les ramaderies més punteres que avui en dia al món del bou de plaça, i jo diria que és de les cinc primeres, tres o tres primeres. Per cert, dono el condol avui també als familiars de don Álvaro Domecq, que ha sigut un dels fundadors de Sant Cas de Domecq, i avui ha mort als 85 anys. I bueno, l'homenatge serà per a José, tindrà moltes sorpreses. Segurament no escoltarà el programa, però tampoc no vull avançar res, no sigui cas que li pegui per escoltar el programa des de Sevilla. I jo crec que pot estar molt bé, perquè ha participat moltíssima gent en aquest homenatge.
I des de Radio Tortosa ens han acostat al Rotary Club, una entitat internacional amb finalitats benèfiques, que des de fa poc més d'un any s'ha implantat a la capital del Baix Ebre i que aquesta setmana ha organitzat una taula rodona sobre l'envelliment.
Buenos días. Bueno, la inquietud nace desde el principio de este año del Club Rotario en saber un poco cómo se encontraba el bienestar de la gente de la tercera edad de nuestro municipio de Tortosa, de cómo se encontraban mentalmente, físicamente y qué pensamientos tenían ellos hacia un futuro. Entonces de aquí nace la necesidad de saber cómo se encuentra la población mayor de Tortosa. Asimismo, al nosotros ser o estar vinculados con la sanidad, pues teníamos un poco más de acercamiento con estas personas y saber un poco, o sea, nos dimos a la tarea de saber un poco más, de hablar con ellos un poco más detenidamente para saber qué necesidades tenían, y a través de este ejercicio pues vimos la necesidad de realizar una tabla redonda en donde se hable de todo lo que se está haciendo por ellos y hacia dónde vamos y qué queremos. La idea de nosotros es que participemos todos, ¿vale? Tanto las entidades públicas como las entidades privadas que se encuentren haciendo algo por las personas mayores. Entonces vamos a tener varios ponentes o varios participantes, entre ellos pues estarán el ayuntamiento, que hablarán un poco de qué se está haciendo y hacia dónde van. También hablará un poco personal del ITS, que son compañeros que van a hablar sobre el bienestar emocional. También aportarán un poco las personas del Consejo Comarcal, que hablarán sobre los proyectos que tienen actualmente y que se están trabajando para lograr cosas por estas personas. Y también tendremos la compañía de unos profesores a nivel internacional que se han dedicado a ayudar y a crear un poco lazos de ayuda a nivel internacional para las personas mayores.
Seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a Me'n faig creus, la tertúlia dels dijous. Víctor Montecino Valls, Dani Andreu i Miquel Franc esta setmana han abordat temes de plena actualitat, fent honor al nom de la tertúlia. Com han estat les mesures per reduir la sinestralitat a l'AP7 a l'Ebre?
Hi ha moltíssimes coses que no s'han fet, que quan se tindrien que fer, i ara és molt més difícil perquè tot deu. Hasta com no s'ha invertit, doncs estan com estem. I això, d'alguna manera, no tenim si l'autovia A7, perquè si Cambre 2, si no sé què, no es va fer, doncs bueno, així estem. Si el tercer carril que es tenia que fer, ja, bueno, estem parlant, parla i parlarem. Los trens, el mateix, no? O sigui que aquí voluntat, o sigui, paraules, ni una. Fets, no cap.
Dos cicles de cicles.
Lo de Cambre 2, te ho asseguro jo, que va ser l'excusa perfecta que els ho van posar en bandeja a aquesta gent que havien de fer l'obra perquè la deixessin per a fer o no fer-la.
Però bueno, sí, sempre hi ha algo. Sempre hi ha algo. Aquí som, en fi.
I a més, què pot provocar això? Si dius, a l'autopista els cotxes normals podem anar a 100 i per la Nacional a 90, però a l'autopista hi haurà més vehicles que la Nacional, doncs igual acabarem desviant-nos per la Nacional i llavors l'únic que farem potser serà tornar a tindre els problemes a la N340. I llavors, i potser continuant a l'AP7, ne tindrem una altra vegada, vull dir, al final, que com ha pegat igual està bé, mentre no amplien altres
etapes,
si volen tornar a fer o reempalmar la 7, bueno, d'opcions n'hi ha moltes i evidentment algunes s'han de fer quan abans millor perquè el de les últimes setmanes ha sigut, últimes setmanes ja fa temps, des de que es va treure els peatges, però les últimes setmanes ha sigut horrorós.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals, d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Este cap de setmana, les Terres de l'Ebre tornen a respirar cultura, gastronomia i natura en estat pur. Comencem a Amposta, on el Festival Feminars 2025 torna a convertir el Centre d'Art Lopati en un espai ple de creativitat i mirades feministes, amb teatre, música, cinema, dansa, converses i activitats que s'estenen fins aquest diumenge. També el Festival Riu Avall porta la música clàssica a petits municipis de la vora del riu del nostre territori i el Singulars 2025 omple diversos pobles de la Ribera d'Ebre i del Montsià amb arts escèniques i tastos de proximitat. I també aquest diumenge és Santa Cecília, patrona dels músics. No cal dir que les diferents formacions musicals del territori faran festa grossa amb diferents actuacions i concerts. I si el que voleu és gaudir de la taula, aquest també és un cap de setmana especialment gustós. Són dies de menús especials a Deltebre amb les jornades de l'Ànec i del Collverd, d'aromes cítrics amb les jornades de la Clementina, el Canà i les Cases del Canà, de l'oli d'oliva a Santa Bàrbara, on continuen les jornades de la cuina de l'oli, i també de producte fresc de mar amb les jornades del llagostí a la Ràpita, on aquest diumenge s'hi celebra la Diada del Llagostí amb tastos amb aquest crustaci cuinat de diverses maneres.
Parlem del cicle Cinexi, que porta este mes l'incident alienígena del petit Alan, una història d'aventures i amistat entre Alan, un xiquet de 11 anys, i Brittany, una xiqueta, en este cas extraterrestre, que està fent un treball per a l'escola sobre la primitiva raça humana. Se podrà veure el proper dilluns 24 de novembre a les 5:30 a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa, però també està disponible a Filmin i Filmincat. I el cicle Gaudí este mes ens portava Sorda, amb Àngela, una dona sorda que tindrà un nadó amb Héctor, la seva parella, que és oient. L'arribada de la xiqueta altera la relació de parella i porta Àngela a afrontar la criança de sa filla en un món que no està fet per a ella. Se podrà veure a Ascó avui mateix a les 7 de la tarda i a Tortosa a la Cambra de Comerç el dijous que ve a les 7.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'una xaranga, en concret de la xaranga Tal Com Sona, una agrupació mítica de les nostres terres creada per un grup de músics joves de Paüls al 1987. Thank you.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.